Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Pandèmia, el president de Banc Sabadell, Josep Oliu, no ha faltat a la cita anual a la Cambra de Comerç per detallar les perspectives econòmiques per l'any següent. Un 2021 marcat encara pels efectes de la pandèmia i pel qual Josep Oliu situa el creixement del Producte Interior Brut espanyol en el 6%. El president del BS, però, no estima la veritable recuperació fins al juny de 2022, quan es calcula que el creixement de l'economia s'equipararà als nivells previs a l'aparició del coronavirus.
La tasa que s'espera avui per part del Fons Monetari Internacional de Creixement d'Espanya aquest any serà el 6%. Òbviament, hi ha factors de risc, però tal com estem veient ara l'evolució de la pandèmia i de les vacunacions, doncs això és molt probable. Hi pot haver inclús un petit upside sobre això, salvo que, per el que passa, el que hem anat veient, que passi que vingui una quarta petita onada o que aparegui altra vegada una variable sanitària que vagi malament.
Ara bé, segons Oliu, perquè la recuperació sigui sòlida, caldrà gestionar bé els fons de recuperació europeus, dels quals a l'Estat li pertoquen 140.000 milions d'euros. El president del BS creu que la major part de la partida s'hauria de destinar a projectes de transició ecològica i digitalització. Avui ens atem al Notícies Migdia en clau econòmica, però tenim més temes damunt la taula que repassem tot seguit.
Titulars.
I ho fem amb el Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Bon dia.
El Parc Taulí reorganitza la unitat funcional Covid per millorar l'atenció als pacients amb Covid persistent.
Són els que han passat la malaltia de forma lleu, però que 3 mesos després del diagnòstic mantenen els símptomes. La unitat incorpora ara professionals de disciplines com la neurologia o la cardiologia. El perfil del pacient Covid persistent és majoritàriament el d'una dona en edat laboral.
Les 25 famílies del bloc del carrer Lapan sense llum des de fa més de 100 dies recuperaran el subministrament aquest divendres.
Els veïns que són propietaris ja tenen electricitat des de fa uns dies i al llarg d'aquesta setmana recuperaran el servei la resta dels inquilins. Maria José Morante és una d'aquestes veïnes.
Yo me hice el boletín por cuenta propia, entonces ya he contratado la luz y la tendré, pues me han dicho, entre 4 y 6 días.
Endesa va tallar la llum a les famílies perquè estaven connectades irregularment a la xarxa.
La primera gran producció de la Fundació Òpera Catalunya s'estrena avui a la Faràndula.
Es tracta de Tosca, de Puccini, que es podrà veure avui, divendres i diumenge, al Teatre del Carrer de la República. Després girarà per diverses poblacions catalanes fins al 19 de març.
Allau de baixes a banda i banda en els dies previs al Sabadell Albacete de divendres a la Nova Creu Alta.
Els dos equips hauran de sobreposar-se un bon grapat d'absències en aquest duel directe a la zona baixa. N'ha parlat el capità l'equip quinat Àngel Martínez fa uns minuts. L'escoltem a partir de les 2 del programa Hotel Suís, on també analitzarem el canvi a la banqueta de l'Oar Gràcia. Cesc Borrell agafa el relleu de Gerard Gomis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim el bloc de serveis. Comencem amb el repàs a la previsió meteorològica. Xevi Soler, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Situació meteorològica molt i molt tranquil·la, no només per avui, sinó pel que resta de gran part d'aquesta setmana. Ben és cert que a primera hora del matí, ben bé fins a mig matí aproximadament, tenim i tindrem aquests intervals de núvols baixos amb abundants bancs de boira a molts punts de l'interior, però a mesura que avança el matí, doncs aquests núvols es van desfent i acaba imposant-se en el conjunt del territori aquest ambient assolellat, amb unes temperatures que hores d'ara doncs són una miqueta més altes que no pas les d'ahir i esperem màximes al voltant dels 18-19 graus a punts del litoral i prelitoral i una miqueta més baixes cap a punts de l'interior, al voltant dels 14-15 o tot estirar 16 graus. De cara a demà tindrem menys intervals de núvols, més estones de sol, l'ambient més assolellat correspondrà sempre cap a punts del Pirineu i Prepirineu i, en general, doncs una situació molt agradable, amb temperatures que, si fa no fa, es mantindran amb aquests valors que comentàvem fa només un moment. La resta de setmana, insistim, temps força tranquil, força estable, amb això, amb aquests intervals de núvols baixos matinals a punts costaners. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit a les carreteres catalanes, a aquesta hora us hem d'explicar que a la P7 hi ha dos carrils tallats de Sant Cugat del Vallès en direcció a Tarragona per la retirada d'uns vehicles accidentats de la calçada. Això provoca uns 3 quilòmetres de congestió en sentit sud. I com funciona a aquesta hora el transport públic? Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives de moment. Això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passant 5 minuts i mig de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, pronostica un creixement del 6% del producte interior brut espanyol durant l'any 2021. Ara bé, la recuperació del PIB prèvia a la pandèmia no arribarà a l'Estat fins a mitjans de l'any vinent. Oliu ha destacat que els fons de recuperació europeus seran claus per potenciar aquesta recuperació econòmica, sobretot per la manera com el govern central decideixi distribuir-los entre les petites i mitjanes empreses. El president del BES ha participat en un fòrum a la Cambra de Comerç de Sabadell per presentar, Pere, les perspectives econòmiques del 2021.
Entre aquestes destaca la recuperació econòmica que hem anunciat en començar el 2021. Es podria recuperar més de la meitat del PIB perdut durant la pandèmia, que ha patit una davallada de l'11,1%. Així ho pronostica el Fons Monetari Internacional, com ha apuntat el president del Sabadell, Josep Oliu. Una caiguda del PIB que, positivament, no ha castigat en el mateix percentatge l'ocupació, que ha caigut un 3,1% durant l'últim any. Per a Oliu, un dels motius pels quals l'atur no ha crescut ha estat la mesura de facilitar els expedients temporals de regulació d'ocupació, els ERTOs.
En aquesta crisi, els ERTO han permès una major destrucció de l'ocupació. O sigui, en l'anterior crisi, el PIB va baixar un 3,8 i l'atur un 6%. Va baixar. En aquest, la crisi, el PIB ha baixat un 11% i l'atur un 3,1%. Per això vull dir que els models de regressió que posen el PIB a totes les desgràcies que ens passaran no són veritat en aquesta crisi. No valen els models de regressió. S'han de sofisticar aquests models perquè aquells bàsics que teníem no ens valen. Aquesta és una... Per què? Perquè hi ha intervencions de diferents tipus i hi ha expectatives de que això és de curta durada.
A més, el BESA també indica que aquesta crisi, a diferència de la del 2008, l'han pagat més les empreses que els treballadors. Tot això, assegura Oliu, ha estat possible gràcies a l'augment del dèficit públic, que ha crescut al voltant d'un 20% durant el 2020, i també per l'augment del deute privat, sobretot de les empreses, i que ha estat possible gràcies als crèdits dels bancs.
La remuneració dels assalariats, aquí ha baixat un 5%, mentre que la crisi del 2009, la financera, havia baixat el 14%. En canvi, les rendes de les empreses aquí han baixat el 12,5% i, en canvi, a l'altre només el 4%. És a dir, qui està carregant el cost d'aquesta crisi econòmica són més les empreses i les rendes de les empreses, els beneficis empresarials, i no pas tant les rendes dels assalariats.
Ara el repte principal és l'arribada dels fons de recuperació europeus i com es gestionen per part del govern espanyol. A Espanya li toquen 140.000 milions d'euros que s'hauran d'invertir principalment en mesures de transició ecològica, un 37% del pressupost, i digitalització, un 33%. Per a Oliu, els fons europeus poden suposar un creixement de l'1,6% del PIB a Espanya, però podria arribar a ser del 2,7% si es reparteix bé.
Una cosa d'aquest estil ha de ser... diguéssim, ha d'evitar unes grans traves burocràtiques que hi són. És important per poder-ho fer això tenir un marc legal estable, que a vegades el nostre marc legal no és estable i en aquest país es canvien els marcs legals. Això és molt important per poder portar a termini un plan de recuperació a mig plaç, que sigui efectiu, que el nostre marc legal sigui estable.
Sobre el sector bancari, Oliu ha celebrat que la pandèmia ha arribat amb una solvència dels bancs molt alta i que la Covid no els ha afectat. Tot i que la rendibilitat dels seus productes és molt baixa, ha tornat a destacar la liquiditat que han aportat a les empreses durant la crisi pandèmica. Finalment, sobre el BES, ha recordat que l'any passat es va fer una reflexió estratègica per millorar la seva eficiència i sanejar l'entitat, un document que veurà la llum el mes de maig. Oliu ha apuntat alguns dels eixos a treballar.
Focalitzar el mercat domèstic, nosaltres en aquests moments el focus i allà on tindrem diners a guanyar en el futur serà en el mercat domèstic, seguir sent un banc que busqui el lideratge en les pimes, transformar el segment retail, el segment vol dir el segment de particulars, millorar la nostra gestió del risc i, evidentment, fer una aposta clara per la digitalització.
El president del Sabadell ha participat al Fòrum Club Cambra, com és habitual a principis de cada any, per presentar les perspectives econòmiques del 2021. L'any passat també ho va fer abans de la pandèmia, on es va apuntar que el Brexit i el govern Trump eren les principals preocupacions del món econòmic i empresarial.
I en gran clau econòmica, la reforma de la fiscalitat dels autònoms podria entrar en vigor l'1 de gener de 2022. Aquest és el calendari amb el qual treballen des de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, que confirma es poden tancar els terrells de l'esborranys entre el primer i el segon semestre d'aquest any. La principal incorporació en la normativa seria una adaptació de la quota que es paga en funció del que es guanya.
Els autònoms amb ingressos inferiors o equivalents al salari mínim interprofessional tindrien una tarifació especial molt reduïda. Els que cobrin menys de 30.000 euros anuals mantindran la quota actual i a partir d'aquesta xifra anirà pujant per trams de 10.000 euros. Sandra Zapatero, presidenta de la Confederació, considera que la reforma beneficiarà un gruix molt important d'autònoms. Són declaracions al programa El Cafè.
Que hi ha un 70% del col·lectiu de treballadors autònoms que està per sota de 30.000 euros. Per tant, serà un sistema una miqueta tímid. Què vull dir? No a tothom se li augmentarà aquesta quota, no? Si és el que els autònoms pateixen, no? Tot al contrari, tenim aquelles persones que no tenen un rendiment superior a 30.000 euros l'any, que estan sobrecotitzant, és a dir, estan fent un esforç a la cotització, a la quota cada mes, que no l'hauríem de fer.
Per Zapatero, els increments també tindran la seva contrapartida, una millor jubilació.
També li augmentarà la base de cotització. I què vull dir amb això? Aquesta base de cotització que augmenta també millorarà la seva prestació de futur, com pot ser la jubilació. Això és una manca que el col·lectiu d'autònoms i autònomes tenen perquè el 86% del col·lectiu cotitza per la base mínima. Llavors, quan es troben a l'edat de jubilació, tenen una pensió aproximada de 750 euros. D'aquesta forma, aquell que més rendiment tingui, més haurà de contribuir. Però no estem inventant res. Sempre dic el mateix, ho comparo amb el règim general.
Molts autònoms, però, lamenten que es parli d'augmentar quotes en plena pandèmia i denuncien que en molts sectors porten mesos sense cap mena d'ingressos.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Cansament extrem, pèrdua d'olfacte, caiguda del cabell, falta de concentració, són alguns dels símptomes que pateixen de forma reiterada els coneguts com a pacients de Covid persistent, malalts que 3 mesos després de donar positiu mantenen moltes seqüeles. Per oferir-los una millor atenció, el Parc Taulí ha reorganitzat l'anomenada unitat funcional Covid, pensada inicialment per tractar les seqüeles dels pacients més greus.
Encapçalada pels serveis de malalties infeccioses, pneumologia i medicina interna, la unitat fa un gir per incorporar professionals de disciplines com la neurologia, la reumatologia o la cardiologia, entre altres. La doctora Amàlia Moreno, pneumòloga i membre del servei des de la seva creació, ha explicat per què han decidit aplicar els canvis.
Van començar a arribar derivacions, sobretot des de primària, des de salut laboral, de pacients que no havien tingut malaltia greu, amb tots aquests símptomes que he comentat abans. I llavors, doncs, aquesta necessitat creixent ha fet que ara doncs, ens estiguem organitzant d'una altra manera per donar sortida no només als malalts greus, que aquests segueixen tenint la consulta de pneumologia, on hem vist ja més de 300 malalts, sinó organitzar una unitat més global, més multidisciplinar.
La unitat funcional Covid es va crear després de la primera onada de la pandèmia per tractar les seqüeles dels pacients que havien estat intubats a l'UCI. Segons la doctora Moreno, aquests malalts han resultat ser menys que els esperats i, a més, tenen una millor recuperació que no pas pacients Covid amb un pronòstic lleu.
El malalt que ha estat a l'UCI, intubat moltes vegades o amb ventilació mecànica no invasiva, aquest és un malalt que té una sèrie de seqüeles degudes a l'enllitament durant dies o setmanes, amb unes pneumonies molt extenses. Aquest és un tipus de malalt que necessitarà temps per millorar doncs, el tema muscular, etc. Però és un malalt que normalment, mica en mica, va evolucionant cap endavant i radiològicament acaben marxant la majoria de les vegades. Sí que hi ha un 10% aproximadament que sí que quedarà algun tipus de seqüela a nivell respiratori.
Pel que fa al perfil del pacient Covid persistent, la simptomatologia afecta més dones que no pas homes i en edat laboral.
Si ens fixem en l'evolució epidemiològica, Sabadell, avui els indicadors es mantenen estables segons dades actualitzades pel Departament de Salut.
Així és, la velocitat de contagi es manté al 0,92, igual que ahir, mentre que el risc de rebrot ha baixat als 194 punts i la incidència acumulada a 14 dies als 213 casos per cada 100.000 habitants. Malgrat això, en les últimes 24 hores s'han declarat 60 positius més, que enfilen la xifra global des de l'inici de la pandèmia als 15.101. Respecte de dimarts, també s'han sumat dues noves morts, que situen el total en les 513. Aquest dimecres també hi ha 146 sabadellencs més vacunats que no pas ahir. 8.748 persones han rebut la primera dosi i 4.578 la segona.
I continuem parlant dels efectes de la pandèmia, en aquest cas de l'aixecament de part de les restriccions en l'esport escolar. La regidora d'Esports i presidenta del Consell Esportiu de Sabadell, Laura Reyes, ha celebrat que s'hagi pogut reprendre l'activitat, però ha lamentat que els nens i joves que hi participen encara no poden competir.
Tenim, aquí sí que tenim un greuge comparatiu amb les llicències d'esport federats, ¿vale? Perquè els federats que estan en lligues superiors, com són les estatals, sí que poden competir, però en canvi la resta de llicències no poden competir.
La regidora ho ha dit en una entrevista aquest matí al Cafè de la Ràdio.
Tot i això, la regidora s'ha mostrat optimista i, tot i que no ha pogut concretar, confia que la competició es pugui reprendre en poques setmanes. Des d'aquesta setmana, els alumnes d'infantil i primària poden entrenar en grups de més de 6 persones perquè són considerats grups bombolla, mentre que els de secundària ho poden fer amb un màxim de 6 estudiants.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
És un dels temes que us hem destacat en titulars. Els veïns del bloc del carrer Lapan recuperaran el subministrament elèctric aquesta setmana després d'haver passat més de 100 dies sense llum. Fa un mes, la propietat de l'immoble va decidir pagar l'escomesa per connectar-se de forma regular a la xarxa elèctrica. Aquesta setmana, els veïns estan rebent els butlletins elèctrics que els permetran recuperar l'electricitat.
Sí, de fet, alguns d'ells ja comencen a tenir llum als seus pisos. Això està passant en els immobles que són de propietat, els que van aconseguir els pisos a través de la permuta dels terrenys per construir el bloc. Els inquilins veuran com els torna la llum al llarg d'aquesta setmana, ho ha explicat Maria Casado, una de les afectades.
Pues estamos esperando los boletines, que por eso ha habido tanta tardanza por el tema de los boletines, y sobre el viernes lo tendremos. Eso es lo que nos han dicho. La diferencia es esa, que unos lo hayan tenido antes que otros. Sí, porque ellos ya tenían su boletín tramitado, que son los permutas. Por eso ellos han ido antes y nosotros después.
El cas Escandesa va decidir tallar el subministrament elèctric a principis del mes de novembre després de detectar que el bloc feia anys que tenia la llum de forma fraudulenta. D'això en fa més de 100 dies. María José Morante explica les dificultats que han viscut durant aquest temps.
Te consume anímicamente, ¿no? Porque claro, no es lo mismo tener tu luz en casa, que no sabes cuánto se echa de menos algo hasta que no lo tienes. Ni sabes cuánto gasta tanto algo, como cuando tienes una burra como tengo yo, que no llega a 600 vatios ahora, y tienes que ponerla ahí quitando bombillas, o sea, imagínate.
Amb la regularització de la llum també s'assignaran contractes legals de lloguer amb tots els inquilins, ja que fins ara també habitaven els immobles de manera irregular per les dificultats que tenen per accedir al mercat de l'habitatge.
En política municipal, la Crida reclama l'indult del raper Pablo Hasél pels delictes d'injúries a la corona i enaltiment del terrorisme per les lletres de les seves cançons. Des de la formació portaran a la Junta de Portaveus una moció conjunta amb Esquerra, Junts i Podem per fer sentir aquesta demanda en la línia del que s'està reivindicant als carrers en forma de manifestacions.
Des de la Crida consideren que aquesta sentència és política, ja que perseguiria Hasél per la seva opinió i no pels fets. Amb tot, reclamen que revisi el Codi Penal per blindar la llibertat d'expressió, la derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana i que l'Ajuntament es comprometi amb la defensa dels drets fonamentals. Així mateix, reclamen l'indult total de Hasél per aquests delictes. Anna Lara, regidora de la Crida, considera que no, el raper no hauria de tenir aquesta sentència a l'esquena, malgrat que sí que en tingui d'altres.
El tema és que aquesta sentència existeix, no? I llavors, sí, poden haver-hi altres acusacions, altres sentències, però el cert és que el que compleixis aquesta pena, de la mateixa manera que Elgio no entra a presó pels 6 mesos de presó, que sapiguem de moment, però els té, i això és l'important, que és que nosaltres el focus, evidentment, el posem en aquesta sentència per cantar, de la mateixa manera que el té Elgio.
A la Junta de Portaveus, la Crida també presentarà una moció amb Podem en suport a l'impuls de la llei trans, que s'està trobant amb resistències dins del mateix govern espanyol. Pel que fa al ple del mes de març, que tindrà lloc dimarts que ve, els anticapitalistes reclamaran que recuperi el pla del Ripoll, elaborat durant el mandat anterior, un document, ara al calaix, que preveia una vintena d'intervencions al parc fluvial.
10 minuts per arribar al punt de les dues. Repassem altres notícies, en aquest cas en clau de successos. La policia municipal ha desmantellat una plantació de marihuana amagada en un pis situat al número 119 del carrer Antilles, al barri dels Marinals.
S'han decomissat prop de 200 plantes i s'investiga l'inquilí per un delicte contra la salut pública. Els agents van iniciar una investigació després de rebre diverses trucades per forta olor a marihuana a la zona. Una operació que va culminar ahir amb l'entrada a l'habitatge amb el consentiment de l'home que hi vivia. L'investigat, de 42 anys, mantenia a la plantació gràcies a que tenia l'electricitat punxada.
Com també ho feien a dues plantacions, en aquest cas a Terrassa, que ja han estat desmantellades.
Sí, en aquest cas ho ha fet la Policia Nacional i la Policia Local de Terrassa. Eren en dos habitatges ocupats del municipi i estaven controlats per organitzacions criminals dedicades al cultiu i distribució de marihuana. Estaven a una distància d'un quilòmetre, però no tenien relació entre elles. A la primera s'ha detingut un pare i un fill que tenien 1.672 plantes, una pistola d'aire comprimit, tres armes blanques, 1.100 euros en efectiu i maquinària i eines per al cultiu. A la segona s'ha detingut una persona que vigilava i mantenia la plantació a canvi de 4.000 euros al mes. No marxava mai per evitar robatoris i d'altres bandes. Li portaven el menjar altres membres del seu grup i en el registre es van intervenir 850 plantes i material elèctric.
Acord a l'empresa Italco de Sant Quirze del Vallès per mantenir una setantena dels 245 treballadors.
El sindicat Comissions Obreres, qui n'ha informat, valora positivament l'entesa perquè assegura els dona marge per buscar un projecte per reindustrialitzar la fàbrica de la comarca. El sindicat també destaca que el pacte, ratificat ahir per una àmplia majoria dels empleats, estableix bones condicions de sortida per la resta de la plantilla. Entre altres, un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que engloba més de 100 treballadors. De la mateixa manera, segons Comissions Obreres, a les persones que continuïn treballant a Italco Sant Quirze se'ls manté el dret a la indemnització acordada en cas que, passats uns anys, s'hagués assolit la reindustrialització de la planta.
I aquest vespre a les 7 arriba la primera producció de la Fundació Òpera a Catalunya. Tosca serà l'escenari de la faràndula sota el paraigües de l'entitat que han creat la Fundació Banc Sabadell, la Fundació Fluidra, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell. Serà la primera vegada que el director artístic Sergi Roca pugui representar una òpera a la ciutat després de 8 anys de carrera a Alemanya. Ell mateix ha explicat al programa Al Matí que es tracta d'una obra dura.
Fosca, a part d'algun moment al principi que hi ha un personatge així secundari, que és el sacristà, que incorpora alguna mica d'humor i un cert oasis de calma tensa al principi del tercer acte, tot l'altre realment és d'una foscor i d'un dramatisme bastant continu i bastant extrem. Sí, des de les més dures que conec.
Tosca repetirà sessió divendres i diumenge d'aquesta mateixa setmana.
Després, al llarg d'aquests mesos de febrer i març, encetarà la gira per nou ciutats del país que habitualment fan el cicle Òpera a Catalunya. Tosca és una de les òperes més populars de Puccini i destaca pel seu melodramatisme, un estat que es vivia també en l'època que es va estrenar. Ho explica Jordi Torrents, director del Parlem d'Òpera i vicepresident dels Amics de l'Òpera de Sabadell.
El Teatre Costanzi de Roma, que és el que avui en dia es coneix com l'Òpera de Roma. Bé, era una època, a més, una mica convulsa, no? Hi havia terrorisme anarquista i tenien molt de poc el dia de l'estrena, perquè hi van anar els reis d'Itàlia a l'estrena, passés alguna cosa. De fet, pocs mesos després, el mateix rei d'Itàlia va ser assassinat amb un atemptat anarquista. O sigui, que hi havia follon i estava d'allà instruccions de que a la mínima d'allò pareu de tocar a l'orquestra.
Carmen Solís serà la protagonista. Estarà acompanyada a l'escenari d'Alejandro Baliñas i de Luis Cancino, entre altres. L'òpera de tres actes encara té algunes entrades disponibles.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Está claro que jugar cada tres días para nosotras es difícil. Ha sido un buen partido en el que han pasado muchas cosas a la primera parte.
Teníamos una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Minuts per les dues, el govern espanyol anuncia un nou paquet d'ajudes per valor d'11.000 milions d'euros per a empreses, pimes i autònoms. Així ho ha avançat des del Congrés Pedro Sánchez. El president espanyol ha afirmat que és una quantitat important per seguir donant suport a sectors que creixien abans de la pandèmia i que ara es troben en una situació extremadament complexa. Ha parlat de l'hostaleria, la restauració o el sector turístic. D'altra banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, apunta a petites modificacions en les restriccions que el Procicat té previst decidir aquest dijous, però ha descartat del tot una gran desescalada. Vergés ho ha afirmat en un acte a l'Hospital Clínic per recordar que el 25 de febrer farà un any que es va detectar el primer cas de Covid-19 a Catalunya. I AstraZeneca entregarà només la meitat de les vacunes a què s'havia compromès amb Europa per al segon trimestre de 2021.
És la segona incidència en les entregues d'aquesta companyia. La farmacèutica només administrarà la meitat de les vacunes per al període d'abril a juny. Proveirà els països europeus amb 90 milions de vaccins. Aquesta notícia suposa un altre entrebanc en el pla de vacunació de Catalunya d'haver immunitzat el 70% de la població a finals d'estiu. Un percentatge que es veu encara més llunyà si es té en compte que la vacuna de Moderna pràcticament no s'ha començat a administrar a Catalunya.
Primer pas de l'Eurocambra per aixecar la immunitat a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.
L'informe de la Comissió d'Afers Jurídics assenyala que els fets pels quals la justícia espanyola reclama els tres parlamentaris independentistes són previs a la seva elecció com a eurodiputats i no estan vinculats al seu exercici com a membres de l'Eurocambra. Carles Puigdemont ha llançat un missatge per als qui estan a favor que se li retiri l'acte d'eurodiputat.
I per totes i cadascuna d'aquestes batalles, nosaltres estem preparats i ens hem preparat. Per tant, no, que ningú, ho dic per als que poden celebrar que el Parlament Europeu desigui la immunitat, continuarem sent eurodiputats l'endemà.
Puigdemont també afegeix que veu factible perdre la immunitat, però ha instat l'Eurocambra a decidir si accepta la pressió espanyola.
Recte final del Notícies Migdia.
La contraportada.
I avui us parlem del Premi al millor perruquer espanyol del 2020, que és per Alexis Ferrer, un sabadellenc que crea els seus pentinats d'atenció i imprimint imatges digitals al cabell de les seves models.
El propi Ferrer ha admès que no s'esperava rebre el guardó més prestigiós a nivell nacional. També ha destacat la dificultat afegida que ha suposat la pandèmia per a la perruqueria per treballar per aquest premi. El coronavirus ha afectat el treball del perruquer tant en el seu local com en les desfilades, que enguany s'han reinventat celebrant-se en format digital. En els seus orígens, Ferrer no tenia pensat dedicar-se a la perruqueria. La seva vocació era la biologia, però la influència de la seva mare, també perruquera, va decantar-lo en aquesta direcció. El millor perruquer del país afirma que el seu gremi també permet molta investigació i que intenta traslladar aspectes de la biologia al seu treball. Ho ha explicat al programa Al Matí.
Bueno, vaig pensar que també podia ser un món on doncs també es podia fer molta recerca i es podia també investigar moltíssim. I quasi que et diria que tot el que jo volia fer dins del món de la biologia ho estic intentant fer dins del món de la perruqueria.
El guardó de millor perruquer li ha vingut a Ferrer per utilitzar una tècnica d'impressió fotogràfica sobre els cabells que ha anat polint des que va iniciar-la a l'any 2012.
Doncs així posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Ara arriba la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.